L'operofi i la rana. Viatges operístics amb Xavier Sasté.
Primer diumenge de novembre, això vol dir que rebem el nostre cronista arran, però que sempre acaba tornant, no sé si al Born, de cas no, estem a
Sant Andreu,
a la part alta, de cas, i aquí a la ràdio, a la part alta de Barcelona. Xavier Sesté, bona tarda.
Bona tarda i bona hora.
Hem anat a Berlín.
Efectivament.
A veure una òpera russa dirigida per un director israelo-argentí.
Exacte, per Daniel Barenboim.
És el que té l'òpera, aquest component babèlic.
Exacte.
Som-hi. En aquest programa, de tant en tant, programem òperes, òpera russa, evidentment, i programem òperes de Rimsky-Korsakov, i cada vegada que les escolto, no sé si comparteixes amb mi aquest sentiment, cada cop m'agraden més aquestes òperes.
Sí, sí, realment penses, per què no es fan més?
Perquè bé, són components lingüístics, suposo.
Sí, però el Boris i la Hovanchina i l'Eugène Onieguin, la de la Piques, que a vegades fan més a tot arreu, doncs podria també fer aquesta, les de Rimsky.
No sé, són òperes llargues, són òperes complexes.
Les de Wagner també són llargues i complexes, fan tot arreu. Totes les coses que em dius no em serveixen.
Sí, sí. No, a banda que són òperes que són molt agraïdes melòdicament, i a part que les històries que expliquen són meravelloses.
Són històries molt potents i musicalment embolcallen de seguida a l'espectador, i que són de fàcil accés.
Has vist La núvia del tsar, que és l'òpera de la que parlarem. Un repertori, a més, amb el que no associem Daniel Barenboim.
No, ha fet cosa d'òpera russa, jo l'he vist va fer una Eugène Onieguin a Salzburg, jo li recordo haver vist també un Boris a Berlín també, però no és el repertori de l'acció bàsic, deia, i fa sobretot Wagner, i també alguna cosa, òpera italiana, molt un poquet, i Mozart. Són com, però Mozart i Wagner, si diguéssim, són els seus compositors operístics de capçalera.
Sí.
I òpera russa, i més una òpera rara, almenys a Occident, com és La núvia del tsar, doncs era una curiositat molt important.
Rara també a Berlín, suposo, no?
Sí, també s'havia fet alguna vegada, però evidentment no és una obra de repertori ni de bon tros.
No obstant això, és una òpera que l'han representada en rus o en alemany?
No, en rus.
Molt bé.
Una companyia de cantants, bàsicament, de la casa, amb algun cantant de l'est, però l'han fet en la llengua original.
Doncs, si et sembla, comencem parlant de la tasca de Barenboim davant d'aquesta obra, la lectura que em va fer i la impressió que et va suscitar.
El Barenboim em va agradar molt, és un director, ara no el discutirem, però potser no és del que més m'ha agradat que l'he sentit jo en directe. Les obres de Rimsky necessiten un color orquestral molt viu, molt brillant, molt especial, i l'Estat Capella de Berlín és molt bona, és una magnífica orquestra de teatre, però té un so potser més dens, més germànic, que no sé si va acabar de fer justícia del tot a l'orquestració de Rimsky. Van tocar bé, però no l'has sentit millor en altres ocasions, s'ha de dir. I el Barenboim mateix també últimament té una tendència a anar cada vegada més lent, i aquí jo crec que ell funciona millor en òperes de llarga durada, diguéssim, no de llarga durada, sinó de llarg arc, les de Wagner, per entendre'ns, o en sinfonies, per exemple, les de Bruckner, no? Diguéssim, discursos que es construeixen en grans períodes de temps. La núvia del tsar, la curiositat és que és una òpera de números, és a dir, hi ha àries, hi ha duos, hi ha escenes, hi ha cors, vull dir, números com bastant tancats. I hi ha moments que les frontisses grinyolaven i la cosa decaia una miqueta. Dintre d'un nivell esplèndid, diguéssim, perquè estem parlant d'un grandíssim teatre d'òpera, una gran companyia. Però hem sentit coses millors al Barenboim i a l'orquestra, però vaja, va ser una, a nivell orquestral, una versió correcta.
I a nivell coral, perquè clar, també el cor aquí és
el
fonamental.
El cor aquí té molt de cos, molt de part. Jo crec que està una mica perjudicat pel decorat, que els encaixonava una miqueta. També els he sentit millor. Jo no sé si has jugat el cor de l'òpera de l'Estat d'Òpera de Berlín tenia com a director l'Eberhard Friedrich, que és també el director de Bayreuth, que és un dels grandíssims directors corals que hi ha avui en dia pels teatres europeus, i justament aquest any ha marxat a Berlín i se n'ha anat a Hamburg. Jo no sé si desconec les intríngulis, però el cor tampoc va estar al 100%.
Veig que no és l'únic director de cor que abandona el seu cor.
Bé, diguéssim, els professionals de prestigi acostumen a fer fitxatges també amunt i avall.
Parlem, si et sembla, has parlat del decorat, parlem de la lectura escènica.
Aquí sí que hi havia també un treball molt interessant, que hi havia era un muntatge de Dmitri Cherniakov. D'aquí veurem aviat al Liceu un altre Rimsky, la llegenda de la ciutat invisible de Kitesh. I aquí és un director molt hàbil, molt polèmic a vegades perquè, diguéssim, regira i manipula, si vols dir, els arguments de les obres i els texts, i fa una mica la seva, no, ja no la seva lectura, sinó s'inventa altres històries. Aquí havia el començament era enlluernador, perquè arribes al teatre i sobre el taló es projectava com una escena típica de la Rússia del segle XVI, un paisatge nevat, tot deixant aquestes barbes llargues, aquests brodats esplendorosos, etc. I quan s'aixeca el taló el que veus és que no, que allò és una filmació, que és un, diguéssim, que hi ha un fons verd d'efectes digitals i la gent disfressada que estan filmant una pel·lícula sobre la Rússia d'aquella època, diguéssim. I tot es construeix en aquest tsar famós, que és el de la núvia, que no és un personatge a l'òpera, que apareix fugisserament, però no canta, no intervé, doncs és un tsar virtual. Diguéssim, les elites, el poder a l'ombra d'aquesta Rússia, doncs bé, veu que el poble necessita una figura rellevant per guiar-la i s'inventen un tsar virtual que no existeix, de mentida. I hi ha un joc molt divertit de creació d'aquest tsar a partir d'un programa informàtic que barreja personatges de tota la història de Rússia, des de Yeltsin, Putin... No, però sí que surt a Marx, a Pere el Gran, a Nicolau II... Surt
sí, ja ho hem vist, això, no?, per això.
Però era molt divertit. A més, era molt curt. Era durant tota l'obertura, que duraven 7 o 8 minuts, hi havia, diguéssim, un flash d'idees, i vaig dir, ja que tenim el tsar creat aquest virtual, busquem una núvia. I sí que busquen una núvia real, que és la núvia del tsar, que és la protagonista de l'òpera.
Conversant amb Xavier Sester sobre aquesta núvia del tsar a l'òpera de Berlín. Per cert, estaves comentant el tema escènic. No sé fins a quin punt l'element fantàstic propi d'aquestes òperes, diguem, faulesques de Rimsky es mantenia o era una concepció molt terrenal, malgrat aquesta digitalització que deies tu del tsar virtual.
Aquí no, és que l'argument no té gaire. Aquí sí que el meravellós no apareix. Sí que hi ha un metge que dona un verí màgic per l'amor i després un verí per matar, però, diguéssim, no hi ha personatges mitològics, és tots gent normal de carniosos, i llavors aquí, diguéssim, l'actualització política en un estat, diguéssim, no totalitari, però amb aparença democràtica, però que és totalitari, a més tothom, per exemple, les llars, tothom mirant-se la televisió, els missatges del líder, etcètera, etcètera, doncs era força pertinent.
Molt bé. Estàvem parlant de... Deies abans que era amb els components, membres components de l'Staatsoper de Berlín, amb algun, suposo, element eslau, tenint en compte que mai fallen amb aquest tipus de repertori. Alguna veu a destacar?
Vocalment sí que va ser magnífic el repartiment, realment va estar molt bé. Hi havia la núvia del tsar, Marfa, que era Olga Peretiatko, una soprano lírico lleugera, una veu molt cristallina, i realment va ser una Marfa rellevant, i a més, que tenia el seu gran moment. Hi ha una escena a la bogeria, ja que deia és una òpera tradicional de números, però hi ha una escena a la bogeria per la soprano. Però la gran triomfadora, amb diferència, va ser la mezzo, la dolenta, per dir-ho almenys, la intrigant, que era la Anita Rashvelishvili, que va ser el descobriment de Barenboim fa uns anys, que va fer Carmen amb ella
a l'Escala. És veritat, sí.
Una cantant que hem vist aquí, que va fer l'Orfeo Eurídice de
Paralada. Tens raó.
I aquí jo crec que superarà amb escreix el que jo l'havia vist abans en aquestes dues òperes. Una veu d'aquestes fosques, càlides, eslaves... I a més amb una entrega dramàtica impressionant, perquè és el personatge que més evolucionava, no? Que diguéssim, comença amb melangia, acaba com a amant furiosa i després acaba amb figura tràgica. I realment va ser una interpretació molt celebrada pel públic i amb ple mereixement.
Això pel que fa a veus femenines. Veus masculines?
Veus masculines sí que havia un cantant més de la casa, que era el Johannes Martin Krenzle, que és un baríton alemany de caràcter, però... que canta molt bé i, a més, actua molt bé, fa uns personatges rodons, sempre és un dels millors, Alberich, crec que ja avui en dia.
I no aquí... és el que li ha fet també a l'Escala, em sembla?
Exacte. I aquí farà el Viasnoi, que és una mica el que motiva tota la tragèdia de l'òpera, un boiar, diguéssim, violent, i realment també va estar, cantava de nassos i, a més, actuava, feia el personatge de dolent enamorat molt bé.
Estem parlant d'un teatre amb una tradició eminentment alemanya, però que han vist tota mena de repertori. Estem parlant d'un teatre també d'aquests de repertori en què pràcticament cada dia hi ha òpera. Quina va ser l'acceptació del públic berlinès davant d'una proposta com aquesta?
Jo vaig tenir la sort d'anar al dia a l'estrena i realment va ser un èxit. I fins i tot quan va sortir el Txerniakov, que sempre dius, quan surt el director d'escena el pita, no. El van aplaudir i el van ovacionar. Evidentment, quan va sortir la Belisbili, fantàstica, els altres cantants molt bé. I deixa'm fer una petita menció d'una cantant que em va fer molta, molta il·lusió retrobar, que era Anna Tomova-Sintov.
Què dius ara?
Sí, que després d'uns anys, jo no sé que, si es va retirar o mig retirar...
Sí, va quedar com... va desaparèixer.
Va desaparèixer i...
En un moment esplendorós de la seva carrera.
Evident, ara ja és una cantant madura, però, home, la veu encara es manté amb fermesa, sobretot per dalt, el timbre és perfectament reconeixible, és el que tu recordes de tantes i tantes gravacions amb Karajan i companyia, i va ser un... vaja, per mi va ser molt, un moment molt, molt emocionant, perquè és una cantant que sempre m'ha agradat molt, i vaig dir, ostres... ha ressuscitat, no? En Antonio Basinto, pues, va ser fantàstic.
La memorable comtessa del capritxo que vam veure al
Liceu. Va ser esplèndid.
A l'estrena de l'òpera de Richard Strauss.
Efectivament.
Doncs escolta, t'esperem el mes que ve amb més viatges, amb més òperes i a poder ser amb aquest repertori malauradament tan poc interpretat a casa nostra.
Alguna raresa en parlarem segurament.
I que mereix, evidentment, doncs, també la nostra atenció. Gràcies, Xavier.
Gràcies a tu.
Per cert, abans que marxi, Xavier Sesté, t'agrada el Leonucci?
Sí.
Doncs va, parlem-ne.